molt bones.
Tarragona Turisme patrocina la Fonda. Descobreix la cuina de Tarragona. Bon producte i autenticitat.
Sabies que la salsa Cafè de París és una barreja elaborada amb 24 espècies, licors i herbes aromàtiques com la mostassa, les tàperes, les escalònies, el julivert, l'anet, la farigola, l'estragó, l'all, el curri, el cardamom, la caiena, el pebre, la pell de llimona, la pell de taronja, la sal, la salsa perrins, les anxoves, el marduix o un banc grapat d'espècies més? Això sí, amb mantega a punt de pomada, és a dir, tova però no fosa. Es sol fer servir en la presentació de carns fetes a la graella, a la planxa, a la brasa o al forn. Sempre que s'hi posa aquesta mantega aromatitzada, s'anomena amb el nom de Cafè de París. Filet de vedella, el Cafè de París. Entrecot, el Cafè de París. I és que la salsa Cafè de París, com molta gent creu erròniament, no és originària de França, sinó de Suïssa. Porta el nom d'un restaurant de Ginebra que avui en dia encara existeix i que es va fer famós per servir només filets amb aquesta famosa salsa, acompanyats d'amanida, patates fregides i d'una bona copa de vi. L'origen de la salsa es remunta cap al 1930, quan la propietària del restaurant Coq d'Or de Ginebra, la Madame Bovier, i la seva filla inventen la salsa i la posen en les carns que serveixen al local. La filla posteriorment es va casar amb el propietari del restaurant Cafè de Paris, que es troba en el número 26 de la Rue de Montblanc, anomenat Frédéric Dumont, a l'any 1941. I aprèn a fer la salsa amb els 24 ingredients, que fins aquell moment era un secret. Totes les espècies i aromatitzants es barregen i s'afegeixen a la mantega a punt de pomada. Una vegada tot barrejat i ben compacte, es posa la mantega aromatitzada en molles al refrigerador perquè agafi cos i es solidifiqui. Feu una carn a la graella i poseu-hi una llesca d'aquesta mantega aromatitzada i deixeu que, acabada de fer, es fongui durant uns segons al forn o al gratinador perquè la mantega agafi temperatura i tota l'aroma de totes les espècies vagi aromatitzant la carn. Si voleu una mantega d'herbes que al fondre es quedi amb una textura més de salsa i no tan líquida, el que heu de fer primer és emulsionar-la com si es tractés de nata muntada. Ja ho veureu que queda ben blanquejada. Què? Us ve de gust un filet al Cafè de París? Comencem.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer. Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat.
I benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que ens ho passem molt bé. I és que, clar, mira, ja hem passat el llindar ja fa uns dies i és que això ja s'acaba. Mireu. Primer de tot començarem amb en Víctor Torres, perquè després d'aquest filet, el Cafè de París, jo és que seguiria parlant de vedelles i de vaques i de bous i de toros. Però, com dèiem, en Víctor Torres, el nostre cuiner nòmada del programa, el que farem primer de tot serà anar a buscar un bon indret on menjar-hi bé i a veure què ens cuina avui el nostre cuiner. Després en Jordi Bort, el nostre sommelier de capçalera, perquè no hi ha ningú que en sàpiga més de vins i de la idiosincràsia de qui el fa que en Jordi Bort. Ell, de tot això, en sap un niu. I avui anem a descobrir una nova història de vi amb un nou personatge i un nou indret. Després farem el gastronari amb la Virgínia Ruiz, aquesta cuinera vegui del nostre programa de la Fonda de Catalunya Ràdio, que cada dia ens porta un diccionari ben ple de gastronomia. I com no, la guia Virgínies amb en Jordi Ávila, aquesta guia que cada dia l'anem omplint de bons restaurants. I és que en aquesta fonda d'aquest estiu, com l'any passat, ens quedarem curts. Per què? Doncs perquè cada vegada que anem a menjar en un restaurant veiem que podria entrar en aquesta guia Virgínies. El que hem de fer és trobar bons restaurants de cuina catalana tradicional, de cuina d'avantguàrdia, i vosaltres mateixos per les xarxes ens ho podeu dir, a on mengeu bé, a on heu menjat aquell plat tan fantàstic, a on heu menjat aquells cargols, a on heu menjat aquella vedella amb bolets. Sí, ens ho dieu, nosaltres hi anem, i si en Jordi Ávila creu que ha d'estar i que ha d'entrar en aquesta guia Virgínies, doncs vinga, cap a dintre. I el reportatge d'avui, ui, el reportatge d'avui, és que hem corregut, hem anat fins a 1.200 metres d'alçada, més amunt de la Nou de Berguedà, on hi hem trobat un dels formatgers més autèntics que tenim a Catalunya. Bé, tenim la gran sort ara de que en tenim una bona colla de formatgers i formatgeres autèntics. Una bona colla de formatgers i formatgeres que han agafat les seves animals, els seus animals, les seves cabres, les seves vaques, les seves ovelles, van a pasturar, fan el seu formatge i tenim la gran sort de tenir-los a tot Catalunya. Evidentment, doncs, a un lloc, per exemple, no sé, al nord dels Pirineus, hi haurà segurament més formatgers que al sud de Tarragona. Però és que ara també n'hi comença a haver a Tarragona, i a Lleida, i a la zona de Barcelona. Per què? Perquè el formatge fa furor. Doncs sí, amb en Pep de Cuirols, el dit Josep Venturós, en Pep de Cuirols, anirem doncs a veure'l allà a casa seva, entremig de cabres i també d'unes vaques, de 8 vaques valdostanes, de la raça valdostana, que veurem què en vol fer en Pep. I és que ja ho sabeu, que una persona emprenedora no té edat. I és que les vaques, les cabres, les ovelles, més enllà de poder-ne fer llet, també tenen, poden tenir una aptitud càrnica. I de tot això parlarem amb en Pep de Cuirols. De les cabres, de la llet, dels formatges, és a dir, de la transformació i també de l'animal com a carn. Què? Sí? Va, sí! I acabarem, com no, amb la nostra cirereta del pastís, perquè no hi ha més reflexió que fer una bona frase, agafar una copa de ratafia o de birranci, o de garnatxa, o de moscatell, o d'una bona cerveseta, o una bona copa de vi, però sobretot una bona companyia. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Víctor Torres, què tal?
Molt bones.
Escolta'm, on estàs avui, el nostre cuiner nòmada del programa?
Avui m'han convidat a cuinar anguiles. M'han trucat perquè els cuini.
Anguiles? Em diràs que estàs al Delta de l'Ebre.
Pues sí, senyor.
Home, molt bé, molt bé. Escolta'm, gran gent, gran territori, grans persones, grans productes i una cuina que si l'arribéssim a conèixer tota, la valoraria molt més, eh? S'ha de valorar la cuina del Delta.
Avui, precisament per això, m'he posat bastant canònic i faré la recepta tradicional.
Quina recepta?
Hi posaré, contra la meva voluntat, el sofregit hi posarem tomata i per espessir hi farem servir una miqueta de farina.
Home, a veure aquestes anguiles amb suc. A veure, va, vinga, ingredients i elaboració.
Comencem amb una ceba, l'enrossim, posem-hi els alls abans, per cert, que si no ens quedarà tot molt tou, molt poc mercadet, si us plau. I una vegada tenim això, hi afegim les tomates, sense pell i sense llavors, si pot ser. Si voleu fer-ho més rústic, no hi ha problema. Inclús no deixeu que es desfagin tant. Una mica de llorer, una mica de romaní i deixem que treballi. Una vegada ho tenim treballat, hi posem, perquè quedi una mica rosat i que agafi temperatura i color, una punta de pebrot vermell molt pimentón. Dolç, en aquest cas. I ho treballem una mica més. i de seguida hi posem una cullerada de farina. No us passeu, perquè si no quedarà una pastarada horrorosa. Truc, si voleu, perquè quedi més fàcil i ratllar menys la cassola, agafeu un petit sedàs, un colador, i li doneu quatre copets com si estiguéssiu posant sucre glaç. I una vegada teniu això, ho deixeu un momentet treballar. De seguida hi afegirem la farina, l'anguila, i quan tinguem l'anguila, li hem donat tres voltes, li posarem aigua, sense que arribi a cobrir, perquè si no ens sobrarà. I la deixem treballar fins que l'espina se separi. I ala, la deixem reposar un momentet i cap a dins.
Escolta'm, mira, el suquet d'anguiles o les anguiles amb suc són plats aquells que jo recordo que me'ls feia la meva mare i que, a més, els... era una delícia, perquè l'anguila és un peix que gairebé, diguem-ne, no té espina, té aquella part de la columna central que te la menges allò, bueno, xupes i és boníssim, no?
És molt net de netejar i és un plat de sabor molt intens i que no te'l serviran en gaire jocs, la veritat.
Escolta'm, un gran plat avui amb anguiles, hi posarem també una copeta d'un bon vi, no?
I tant, i tant, un vi, però això ens anirem bastant més amunt, un costés de Segre, que a mi m'agrada perquè són tirant àcids en boca i ens ajuden a refrescar-ho molt tot.
Em pensava que avui diries que t'anés anar cap a la Terra Alta, o sigui que passes per la Terra Alta però te'n vas més amunt, no?
És el primer que he trobat al celler, ho sento.
Doncs mira, ara et poso deures, perquè ja que passaràs per la Terra Alta, doncs te'n vas allà i a veure quin dia em cuines algun plat, perquè allà també hi ha carn de cacera que és molt bona.
I un oli magnífic, també.
Doncs vinga, fins la pròxima.
Passeu.
La Fonda.
Molt bones, què tal?
Molt bones.
Escolta'm, com va, tot bé?
Molt bé.
Sí, escolta'm, sí. Avui no et sento gaire bé amb aquest micro, ja?
Sí, hola, digues, em sents bé? Hola, ja? Què tal, com estàs?
Torni.
Et sento molt bé.
Has de fer allò que fan els cantants. Sí, no.
Sembla que estigui improvisant com el nom del vi.
Exacte. Sí. Que avui parlem de l'improvisació.
Avui parlem de l'improvisació, que el coneixes?
Home, fantàstic.
Doncs sí, bo. Parlem de l'improvisació de l'Enric Soler, del Penedès, a aquest 100% xarel·lo.
Com el Penedès, ja ho diem sempre, no hi ha res.
No hi ha res, exacte. Sí,
escolta'm, qui és l'Enric Soler?
L'Enric Soler, mira, és un magnífic enòleg, un molt bon comunicador, un molt bon professor, una molt bona persona. I sobretot una ment inquieta del món del vi, que ha aconseguit en aquest projecte tan petit i tan personal, jo crec que ser un dels que millor ha fet i ha fet que la varietat s'expressi com és el xarel·lo del Penedès, amb aquests vins i amb els altres que hi elabora.
Escolta'm, passat per fusta o no, el xarel·lo?
L'improvisació té un toc de fusta, molt poc. Si no recordo malament, està fermentat i criat en botes, però no massa temps.
Doncs escolta'm, jo crec que aquest vi, si parlàvem d'unes sardines a la brasa, avui et parlaria d'unes sardines amb escabetx,
Sardines amb escabetx, unes carxofetes fetes amb allò pam-pam, que diuen que les carxofes no van bé, ara dir algú, és que les carxofes diuen que no van bé. No.
I l'aioli,
També hi va perfecte, amb un bon pa torrat i amb una bona carn.
I mira, vols que et digui una cosa? Ara que em dius això, i estem al Penedès, però ara me n'aniria, diguem-ne, cap al Pirineus, amb un pa de fetge.
Pa de fetge, fantàstic, sí.
Amb una mica de pa bo,
Sí.
Que a tu i jo no ens agrada el pa.
No, ja ho sabem.
I, escolta'm, fantàstic. Improvisació 2018 de l'Enric Soler del Penedès. Escolta'm, Jordi, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Queda't i després anem a dinar.
Vinga,
sí? Va.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Culinàrium. Les botigues de taula i cuina de referència a Catalunya us ofereixen el Gastronari.
El Gastronari, amb Virginia Ruiz.
Molt bones, Virginia.
Molt bones, Pep.
La Virginia Ruiz, que és la nostra cuinera del Gastronari de la Fonda de Catalunya Ràdio, i avui ens portes la ca de cuso.
Mira, el cuso és una planta enfiladissa de la família de les lleguminoses. Després de la recol·lecció de les arrels als mesos d'hivern, es preparen per ser consumides. Es tracta d'un procés artesanal en què es prepara el midó de la resta, es separa el midó de la resta de components i es deixa secar per ser reduït a pols més endavant. Es fa servir en substitució d'altres farines per elaborar salses, sopes, purés, púdings, farcits de pastissos, etc. Si voleu utilitzar la pols de l'arrel de cuso, ha de ser prèviament dissolt en una mica d'aigua fins que adquireixi una textura gelatinosa, gairebé transparent.
Bueno, va molt bé perquè el cuso no dona gaire gust o no dona gens de gust, dona molta brillantor. El barregem amb aigua freda, el posem a dintre del líquid bullent i tenim una crema fantàstica. Tu menges, tu em fas servir de cuso, no?
Ja ho saps que sí, Pep.
Escolta'm, de la K de cuso a la D de demerara. Què és la demerara?
És un sucre, diem que és un sucre originari de l'illa Maurici, de color marrós, un sucre morè, sense refinar. Cada tipus de sucre aporta diferents matisos. Aquest és un sucre que té, doncs, tocs de gust a cafè, vanilla, canyella. El sucre demerara, igual que el sucre mascabado o moscabado, s'obté de la canya de sucre, però en un procés anterior. És molt més sabrós i nutritiu que qualsevol sucre refinat, incloent-hi els sucres morenos que han passat pel procés de refinament. És el sucre molt solt i amb uns cristalls molt bonics. Es dissol amb facilitat i es pot fer servir per qualsevol postre o endolcir el cafè o el te per barrejar amb un iogurt, una quallada, etc. També es poden fer uns xarops molt, molt interessants.
Escolta'm, de la K de cuso i la D de demerara ens anem a la S de shiitake perquè m'han dit que el shiitake és un dels bolets més medicinals que hi ha.
Exacte, Pep. El shiitake és un bolet d'origen xinès utilitzat tradicionalment per estimular la resistència i les funcions immunitàries. Diverses investigacions modernes han descobert que el lentiluna edole conté uns polisacàrids immunitaris, sense efectes secundaris o sense toxicitat. Això ens fa pensar que cuinar productes bons i sants sempre ens ajuda amb la nostra salut, a part de que hi gaudim.
Doncs escolta'm, saps què? Com que vaig comprar-me aquell deshidratador que em vares dir fa uns dies, doncs agafaré bolets d'aquests, els shiitake, els laminaré i els posaré allà. És una bona manera de tenir shiitakes, diguem-ne, per fer una bona sopa, no?
I de reforçar el teu sistema immunitari.
Moltíssimes gràcies.
Gastrònoms, foodies, bonvivants, cuinetes, solters o casats. On podreu trobar els millors estris de cuina i les últimes tendències gastronòmiques? A Culinàrium, els especialistes en taula i cuina des de 1863. Culinàrium és el paradís del cuinetes i del que ha de cuinar cada dia de forma ràpida i sana. T'ho posen fàcil i sempre al millor preu. Culinàrium, on comencen les bones receptes.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
Jordi Ávila, molt bones.
Pep, molt bones, què tal estàs?
Molt bé, fantàstic. Escolta'm, m'agraden molt les teves, diguem-ne, recomanacions per la Guia Virgínies de la cuina catalana. I avui cap a on ens en anem?
Mira, avui anem cap a una població que segurament no és la més maca de la Costa Brava, tot i els que viuen allà diuen que sí que és molt maco, i ho és de maco, que és el Port de la Selva, que moltes vegades queda frenada pues, per Llançà, queda frenada per Cadaqués, perquè té aquestes poblacions que a vegades tenen més popularitat, però el Port de la Selva avui ens anem fins a Cal Arminda, que tenim un bon amic que està treballant allà, que està assessorant la cuina, que és en Pere Planagumà, i està portant tots els seus coneixements a aquesta casa ja tradicional del Port de la Selva, que és Cal Arminda, coneguda doncs, per la seva llagosta estufadeta, per la seva caldereta de llagosta o el seu arròs de llagosta, que és el plat estrella o de llamàntol, en aquest cas. Depèn, si han trobat llagosta, ara que estem en plena campanya de la llagosta de la Costa Brava, pues podem fer aquesta llagosta, si no l'arròs de llamàntol, que el tenen durant tot l'any. I a mi m'agrada molt, perquè en Pere, ja saps tu, que està fent aquesta reconversió, però sí que és veritat que està agafant uns coneixements sobre cuina marítima, deixa'm dir-li cuina marítima, que és espectacular. Tot això acompanyada de la seva escata, d'aquesta essència d'anxova. I ara, recentment, és molt divertit, perquè aquells que ens esteu escoltant i no coneixeu Cal Arminda, els que el coneixeu ja m'entendreu ràpidament, us ha de demanar balconet. El balconet, ara mateix, només hi ha dues taules, o sigui, van molt preuades. Un balconet és una, com una façana d'una casa antiga, i té el balconet allà, i tens, pots menjar cap a la bahia del Port de la Selva, des de la seva terrasseta, dos taules, millor que sigueu dos, eh? No sigueu gaires més, perquè estareu una mica estrets. Compartir taula i contemplar com van sortint la gent amb els seus barquitos, les seves barques, com arriben els pescadors amb tot aquest peixico que han pescat fresc. I jo el que us vull recomanar, perquè nosaltres seguim en Pere Planagoma, allà on vagi, és amb el seu arròs sec de gamba, eh? Un arròs sense feina, un arròs fantàstic, amb aquesta gamba vermella de la Costa Brava, que és un contento.
Clar, és una de les coses interessants que tenim. Sempre parlem de la costa, moltes vegades, i ens deixem, és veritat, aquests pobles més petitets, més romàntics, més tranquils, que hi ha molt pocs hotels o gairebé no n'hi ha, i en canvi són aquells llocs on hi ha, podríem dir, la gent de tota la vida, no? I també trobes aquests restaurants de tota la vida, com aquí a Cal Arminda, que clar, que si arribes fins a l'aparcament no te'l trobes, perquè diguem-ne que has de traspassar, has d'anar, diguem-ne, en direcció a la Tamariua, no?
Ah, això mateix, has de caminar una miqueta, res, molt poquet, i quan entres pel restaurant Pep tens aquella piscina on trobaràs totes aquestes llagostes i aquests llamàntols que tu triaràs com vols que te la facin, perquè això també és una de les coses fantàstiques, poder triar el bitxo que tu et menjaràs. I una de les coses curioses també és que és aquí, en aquests llocs, on s'arreplega aquest turisme de país, però amb aquest turisme també dels nostres veïns francesos, que hem de compartir. Vull compartir una petita anècdota, perquè allà no em vaig empipar, però tu ja saps que els francesos són molt seus i tot ho fan bé, i em venien a discutir que les millors anxoves eren de Cotlliure. Dic, home, a Cotlliure hi ha bones anxoves, però és molt agosarat dir que són les millors. És un poble també que té molta tradició amb la feina del seitó, tant de la salaó com els envinagrats o aquests curadets en vinagre, però li vaig dir, home, que tu m'estiguis dient que Cotlliure fa la millor anxova, això vol dir que no estàs tant ni l'anxova de l'Escala ni l'anxova de Roses. Ja saps que els francesos no els hi pots dir segons què. I es va com mig empipar, aquest bon home.
Bueno, clar, és que ja ho sabem, que els francesos són molt francesos, també, eh? Clar. Però, bueno, però, escolta'm, jo t'haig de dir una cosa. Si els catalans siguéssim una mica francesos, també ens estimaríem més tot el que tenim a casa.
Totalment d'acord, perquè ens falta creure'ns que el que estem fent ho estem fent bé, perquè moltes vegades és així, i els productes que tenim, tant ja siguin vins, com siguin conserves, com siguin tot això, ho hem de defensar-ho, perquè és veritat que tenim uns productors que són uns campions.
Doncs escolta'm, Cal Arminda, fantàstic, aquí al Port de la Selva. T'espero, eh?
Ens tornem a veure, i Pep, te preparo més restaurants.
Doncs vinga, va, moltes gràcies per aquesta guia Virgínies de la cuina catalana.
Que per què ens agraden tant els torrons i xocolates Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. I perquè fan que ressoni dins nostre una sinfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Molt bones, Pep, què tal?
Bé, per aquí.
Escolta'm, jo no sabia si avui anava a fer allò, un port de primera categoria del Tour de França o de la Volta a Catalunya, però és que se m'ha acabat la carretera asfaltada i no, això no és un port. A on estem?
Bueno, mira, estem a 1.290 metres d'altitud, aquí en una vall, que és, bueno, la Nou del Berguedà, però dalt de tot.
Però passada la Nou de Berguedà, eh?
Sí, uns 3 quilòmetres i mig, 4 quasi, sí.
Escolta'm, aquesta casa, per una banda veiem el Pedraforca i per l'altra veiem Montserrat.
Sí, i tant. Sí, té unes vistes privilegiades, sí.
I què hi fas aquí?
Bueno, jo hi vaig néixer aquí. Sí, sóc la quarta generació de la casa des de que la van comprar.
Però, escolta'm, és que jo mira que intentes anar... Catalunya, sabem que té molts racons, vas a molts llocs i intentes anar a llocs poc coneguts, però és que aquí has de venir expressament.
Sí, a més, com que això no té sortida, bueno, amb 4x4 sí, però la carretera normal no té sortida, vull dir, això és un cul aquí.
Clar, jo conec, tu ets en Pep de Cuirols, no? Però qui és en Pep de Cuirols?
Pues el Pep. Sí, sí, mira, aquí la casa és Cuirols i jo sóc aquí, nascut aquí, faig formatges i, bueno, el més, no sé com dir-te, més natural, més, ho faig tot el procés, diguéssim.
Tu ets un d'aquells, diguem-ne, formatgers curiosos, també pagès, pastor, també a la vegada, perquè fas tot el cicle, però jo potser diria que també ets un d'aquells més autèntics que tenim a casa nostra, no?
Bueno, jo el que intento és de ser totalment autosuficient, vale? La meva finca ha de ser autosuficient, al 100%, la més sostenible que hi pugui haver, i bueno, això és el que és la meva filosofia i és el que estic intentant fer.
Tens aquí, estem aquí al costat, veiem unes cabres molt eixurides que ens vam fent aquí d'un taló de fons. Tu, primer de tot, fas formatge de cabra.
Sí, jo faig formatge de cabra. Jo vaig començar amb un ramat de cabres. Bueno, aquí a la casa n'hi havia hagut sempre, però n'hi havia poques, eh? I vaig començar amb 30 i vaig anar fent, i em venia la llet amb un formatger. Però ja la meva besàvia, la meva àvia feien formatge, i a mi m'agradava, i, bueno, i al final, doncs, el 2006, vaig trobar un enginyer agrònom que em va fer el projecte, bueno, em va fer un estudi de mercat, després el projecte de la formatgeria, i el 2007 m'hi vaig tirar de cap. L'únic que vaig estar un any fent les obres perquè me les vaig fer totes jo.
Déu-n'hi-do, o sigui, tu abans, què eres, paleta? Què feies abans de fer formatges?
Bueno, jo vaig fer d'instal·lador, feia, bueno, instal·lacions elèctriques, aigua, gas, calefacció, i, bueno, per això m'ho vaig fer tot.
Escolta'm, i ara quantes en tens de cabres?
Bueno, ara en total n'hi ha 108, però en producció 79. I, bueno, cada any vaig quedar-me a segalles per reposició.
I les teves cabres pasturen?
Les meves cabres pasturen normalment a les tardes, vale? El que és a la tardor i l'hivern van lliures a la finca, poden anar on vulguin, perquè com que ja no tinc el farratge en els camps, però a la primavera i estiu van amb pastor o amb malla electrificada, depèn, bueno, de l'estona que tingui.
Clar, de fet, quan he vingut cap aquí, m'han recordat que en aquesta fonda, que també hem anat amb una formatgeria a l'Alpaix de Suïssa, vaig veure una mena, diguem-ne, de valla que el cotxe pot passar i no passa res, i dic, caram, dic, això vol dir que d'aquí en amunt tot és terreny per als animals.
Sí, sí, des d'on has trobat la valla, és tot per les vaques que tinc jo aquí a casa. Vaques i cabres, vaja.
Escolta, me'ls ensenyes, aquestes cabres?
Sí, i tant.
I, Pep, aquest no és pas una cabra, eh?
No, aquest és el boc.
Quants en tens, de bocs?
Tres. N'hi ha un que és més vell, ja, que és a dalt, i aquests dos són joves, que, bueno, han cobert només un any.
Clar, això és una d'aquelles coses que es té, no? Quan tu vols fer tot tu, quan estàs aquí dalt i ara hi ha un ocellet aquí que m'ha dit que avui se t'acaba d'espatllar un tractor.
Pues sí, avui s'ha espatllat un tractor i hauré de fer junta culata, no sé, bueno.
Però com t'ho faràs si no? Sí, escolta'm, que d'aquí a la Nou hi ha uns quants quilòmetres i que no hi ha carretera quasi bé.
Bueno, mira, no sé, segurament portarem arrossegant i portar-la amb una grua al taller i no sé, ja veurem.
Quina raça són aquestes cabres?
Això és raça alpina, bàsicament. L'únic que aquestes més claretes són una barreja de cabres que hi havia aquí a la casa i jo sempre he tingut boc alpí i s'han creuat i surten així, però com que són bones lleteres me les quedo.
Quants litres de llet aproximadament d'on de mitjan una cabra com aquesta?
Jo en ressat a l'any estic a prop dels 2 litres. Hi ha anys que 2 litres, hi ha anys que uns 800, o en ressat durant els 9-10 mesos que faig de lactació.
Clar, perquè tu fas, diguem-ne, el cicle natural de la cabra.
Sí, jo poso els bocs els dies curts de l'any, que és des de finals d'agost fins a, bueno, primers de gener, més o menys, val? Jo el poso al setembre, val? Que és quan les cabres van amb zel, són els dies que van amb zel, i llavors em venen a parir, doncs, allà al març, finals de febrer, març, més o menys.
Llavors és quan comences a tenir llet, tens els cabrits, i quan el cabrit, diguem-ne, el separes és quan pots començar a fer formatge, no?
Sí, els primers dies hi ha els calostres, la llet la llenço, llavors el cabrit s'alimenta. També s'ha de dir que no se l'acaben tota la llet i llavors ja començo a fer alguna cosa de formatge. Però fins que no ha passat un mes i mig, dos, que és quan trec el cabrit, no és, llavors és quan començo a fer més litres de llet i començo a fer més formatge.
I fins quan arriba a la llet per fer formatges?
Bueno, jo començo a eixugar un cop he fet la temporada de Nadal. O sigui, més o menys el 22-23 de desembre tinc el ramat eixut ja. Estic durant aquells 15-20 dies de desembre ja estic assecant cabres.
Una de les coses, diguem-ne, que en Pep de Cuirols el fa diferent també és perquè, encorregeix-me si no ho dic bé, és que tu en la teva llet i els teus formatges i en els teus propis ferments de la llet, diguem-ne que qualles la llet. Com funciona això? Explica'ns-ho, sisplau.
Bueno, jo treballo amb un ferment propi, que és una massa mare, diguéssim. És igual que fer el pa, val? És agafar una llet i deixar-la que es faci agra, o sigui, bueno, que acidifiqui, vale? I un cop acidificada és el que implanto cada dia en la quallada. L'únic problema que té això és que has d'elaborar cada dia.
Déu-n'hi-do, quin ventet que fa aquí a 1.200 metres. Però clar, això que m'expliques ara és una feinada molt gran.
Sí, bueno, és seri. Tampoc no és la quantitat de litres que faig cada dia. Jo estic elaborant més o menys uns 150 litres diaris i, bueno, és posar-s'hi, és elaborar la llet acabada de munyir, posar-hi el ferment que ha estat acidificant durant 24 hores i això cada dia.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quin tipus de formatges fas?
Bueno, faig una mica el que surt. Faig làctiques i llavors faig també enzimàtic.
Va, expliquem-ho això una miqueta, perquè clar, a la fonda tenim foodies, tenim mestressos i mestresses de casa, segurament que també tenim formatgers i també tenim cuiners i cuineres professionals, i n'hi ha molts que sí que això ho saben, però n'hi ha que no, eh? Què vol dir un formatge, una quallada làctica?
Bueno, la quallada làctica es fa a través de l'acidificació de la llet, vale? Llavors és un procés llarg de fermentació durant unes 24 hores aproximadament, vale?
Per tant, tu avui, si fas avui que has munyit, agafaràs la llet, li posaràs els teus ferments naturals, aquesta massa mare que dius, i estarà a una temperatura, diguem-ne, home, baixeta, podríem dir, però, clar, durant 24 hores. És a dir, és una mena com si féssim un iogurt, però encara amb moltes més hores, no?
Sí, és una temperatura 20-22 graus i sempre faig entre 22 i 24 hores. Depèn de l'acidificació, però més o menys és cada dia igual.
Clar, això és el fet de que aquesta acidificació lenta de la llet fa que et qualli, no, aquesta llet, per poder fer aquest tipus de formatge?
Sí, sí, és així. I el que sí que em va molt bé és la massa mare aquesta que poso, perquè sempre, com que és llet acabada de munyir, les bactèries no s'han alterat de la pròpia llet i llavors treballen molt bé. I quasi bé tinc les quallades perfectes.
Clar, una altra cosa que em deies ara és el formatge de quallada làctica, no? Què vol dir la quallada làctica?
Bueno, és el mateix que
Perdona, l'enzimàtica.
L'enzimàtica necessites un enzim, val, per quallar, val, que pot ser animal, de l'estómac dels animals, o vegetal. Bueno, jo faig servir herbacol amb tots els formatges, vale? Que és d'un cardo, no sé com es diu aquí.
La Cinara cardunculus.
Sí, no sé, jo sempre ho he dit l'herbacol, vale? I jo quallo amb això, amb quall vegetal, i me'l planto jo. L'únic que no en tinc per tot l'any, eh? Encara en haig de comprar. Aquest any he plantat 50 plantes més i vaig plantant cada any per veure si algun dia aconsegueixo que el 100% sigui collit aquí a casa. L'únic que ara de moment no, més o menys només m'arriba pel 50%.
Déu-n'hi-do, clar, és una feinada a elaborar, sobretot també perquè, clar, el fet de fer 150 litres al dia, la feina és la mateixa que per fer-ne 300, però el rendiment només és de 150 litres de llet, que això vol dir que uns 15-20 litres de, perdó, 15-20 quilos de formatge?
Sí, amb enzimàtic sí, amb làctic alguna més, però, bueno, sí, l'únic avantatge de treballar 150 litres és que la feina és més ràpida que de 300, vale? L'hora de quallar seria la mateixa, però l'hora d'omplir motllos o de rentar-ne, per exemple, clar, es redueix. Llavors, cada dia, més o menys, bueno, aquests litres és una feina més ràpida, però bueno, hi és cada dia.
Clar, jo per aquí, ara que mentre estem parlant, he vist segurament part de la família, que què et van dir la família quan vas dir, mira, les cabres, és que farem formatge en lloc de vendre la llet?
Bueno, bé, no em van pas dir que endavant, no? També una mica el problema era que jo sempre he fet pocs litres, poca quantitat de litres, i era un problema col·locar-la amb algun formatger, vale? Perquè quan hi havia poca, doncs no me la volien. I clar, era un problema, i era o plegar o fer alguna cosa. I bueno, la meva il·lusió era fer formatge, i al final mira, em vaig ficar
a fer formatge. Fer formatge. Clar, una altra cosa d'aquestes, Pep, és després aquest formatge que fem, no? On el venem, no? I una de les coses bones que tenim aquí a casa nostra és que els últims 15, 20 anys, 25, 30, el món del formatge ha crescut molt, i també la cultura formatgera, i amb això també algunes fires, algunes petites grans fires, perquè tampoc hi ha tantes fires autèntiques de formatge, però clar, la fira de la Seu, no? El formatge, la fira del formatge de Lledó, el Lactium a Vic. Aquestes fires de qualitat suposo que també ajuden, sobretot, a donar-te a conèixer.
Sí, jo al final, mercats i fires n'hi ha moltes, però jo al final faig les més importants, que són aquestes que has dit, perquè, bueno, perquè la gent em conegui i perquè vegin que estic al mercat. És complicat vendre en aquestes èpoques, però bueno.
Escolta'm, clar, és el que anava a dir. A més, estem passant, diguem-ne, aquesta època del Covid. Això això t'ha hagut d'afectar d'alguna manera? No sé si per bé o per malament, des d'un punt de vista empresarial, eh? Un altre és des del punt de vista humà. Però empresarial, com t'ha anat? Com has, diguem-ne, com has balancejat aquest Covid amb els formatges?
Bueno, jo, com que és pocs litres, al principi he anat venent particulars, pràcticament, perquè hostaleria i això, clar, era zero, i jo, un 70% dels meus formatges van hostaleria. Quasi segur, un 70%. I, bueno, això m'ha afectat, l'únic que ho he fet venda directa. I això, en part, m'ha anat bé, però ara s'ha parat, vale? I ara la venda directa ja no fem res més i estic venent potser un 50% del que venia l'any passat. El que estic fent és madurar formatges, o sigui, fer formatges enzimàtics, jo sempre he fet peça gran, de 2,5 quilos, i madurar-les. Ara en tinc cap a 200 i ja veurem quan les vendrem, no ho sé, sorpresa.
Me les ensenyes?
Sí, tant.
Sí, sí. Pep, ja som a l'obrador, un obrador, o... Clar, un obrador dimensionat als litres que tens al dia, no?
Sí, jo... Hi ha molta gent que em diu, ostres, quin obrador més petit, a mi em va perfecte. Vull dir, bueno, tinc de tot, ja veus que tinc dues cubes, que és perquè no se m'encalli mai la llet, val? Primer vaig començar amb una, però ara vaig amb dues, i això va molt bé, perquè així, si quan he acabat de munyir, puc posar tota sempre la llet.
Clar, dues cues que semblen dues lleteres, no? Que a les quals, jo suposo que aquí, has d'arribar a la temperatura aquesta que deies per una banda o per l'altra, i la taula, diguem-ne, per posar la quallada, no?
Sí, exacte. L'obrador està climatitzat a 20 graus, 20-22 sempre, per tots els formatges, i tant hivern com estiu, eh? I llavors les cubes es pujo la temperatura o, per exemple, per fer enzimàtic l'he de pujar perquè la llet acabada de munyir arriba aquí a uns 30 graus aproximadament. Ara a l'estiu algun dia m'arriba a 31, però bueno, i sempre l'he d'escalfar una miqueta. Però la làctica l'he de refredar, perquè com que acabada de munyir són 30, sempre la baixo a 20-22 graus i llavors ja la baixo cap aquí a la cuba i a treballar-la.
Clar, una de les coses bones que a més és fer formatge cada dia quan ho fas, és que tu partint, diguem-ne, de la llet, mira, ara la tenim aquí, aquesta, clar, tu ja treballes a partir de la llet, diguem-ne, de quan surt del verguer de la cabra, no? Llavors, per una puges i per l'altra baixes.
Exacte, sí, sí, sempre és llet acabada de munyir. Sí que hi ha algun dia alguna excepció, que si no la puc treballar, la guardo per fer enzimàtic el dia següent, vale? Perquè al treballar amb els ferments propis no els puc guardar, només els puc guardar a la nevera com a molt 18 hores, vale? Perquè si no em treballarien bé, però l'olor no és la mateixa, vale? Llavors prefereixo no fer-ho. Però en unes 24 hores el ferment s'espatlla, es moren les bactèries perquè s'acaben els sucres de la llet i les bactèries moren i no treballes. Llavors és quan la llet, quan el ferment aquest es fa agre, diguéssim, vale? Llavors no funciona.
Clar, tenim els formatges de quallada làctica que tenim aquella nevera que veiem allà, però després els d'enzimàtica, aquests de maduració, aquests 200, on els tenim aquests? Els tenim per aquí, no? Veiem aquí la càmera de conservació. Caram, tu, escolta'm, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quina colla que n'arribes a tenir. És fantàstic això, no?
Sí, bueno, ara n'hi ha uns quants aquí, sí, no és gaire gran, la càmera, però bueno, vaig madurant.
Bueno, com una habitació d'hotel, no? 10-12 metres quadrats. Clar, aquí hi ha una feina, és això que dius tu, no? Formatges d'un any, formatges de 2 anys, potser fins i tot, però no, un anyet, no?
No, a veure, el Sant Martí Vell sí que és de 12 mesos, l'únic que ara feia anys que no en tenia, eh? No arribaven a madurar, me'ls venia abans, vaja, perquè la gent me'ls comprava. Aquest any no sé com anirà, però bueno, la putada d'això és esperar que has de fer l'inversió i tindre-ho un any aquí a madurar, i les cabres mengen igual, i bueno, això és el que em costa més, eh, a mi.
Clar, la maduració del formatge és temps, com deies tu ara, temperatura i humitat, i després hi ha el control del dia a dia d'aquest formatge. Per exemple, aquests d'aquí que veiem ara, no sé si ho diria bé jo això, aquesta part tècnica, aquests tenen pèl de gat.
Sí, és pèl de gat, és el mucor que surt aquí dintre, és el fong que hi ha dintre la càmera que s'implanta, i això es frega i es queda aquí en el formatge.
De fet, és el fong natural que tens tu aquí.
Sí, és el fong que em surt aquí natural en tots els formatges.
Clar, en veiem un altre aquí, més planet, no? Quin és aquest?
Això és una làctica premsada. Això és un de nou que he fet ara pel confinament, que, bueno, és una història llarga, i és una làctica premsada i madura un mes i mig.
De fet, els que et seguim una mica a Instagram, vam saber que feies un formatge nou, segurament per les circumstàncies, no?, que hi ha hagut.
Sí, mira, va ser... tenia una làctica preparada el divendres, que van dir que dilluns tot tancat, i tenia una làctica preparada i vaig tenir la nevera plena, i vaig pensar, què faràs amb això? Perquè si faig una làctica normal me l'hauré de menjar amb patates. I llavors vaig decidir provar una cosa nova i agafar aquella quallada, posar-la en un motllo més gran i treure-li aigua. Vale? O sigui, intentar de treure-li aigua perquè pugueu madurar més temps, i així ha sortit.
Clar, això, per entendre-ho, diguem-ne, una miqueta fàcil, quan diem això, un formatge de làctica, són aquests formatges, diguem-ne, que són blancs, que són humits, que són formatges, algun té en forma, diguem-ne, de piràmide, altres en forma circular, però són aquests formatges que els has de tallar i que són cremosets, que són molt cremosos, no? I en canvi els altres són formatges curats. Per tant, la importància és el fet aquest de l'aigua, no? Del xerigot, de poder extreure perquè madurin bé, no?
Sí, un formatge, com més temps el vulguem madurar, més aigua li hem de treure. La llet porta un 80% d'aigua, i per madurar un formatge molt temps hem d'intentar treure aquest 80% d'aigua.
Escolta'm, aquests formatges són fantàstics, la quallada làctica, però m'has dit que també tens vaques, però que en tenies de vaques, tu, no? Bueno, tenies unes vaques de pastura, però què has fet ara ja?
Sí, que, bueno, aquí a casa tota la vida hem tingut brunes de carn, bàsicament. L'únic que sí que abans el meu avi havia vaques que portaven 10-15 litres de llet i munyien i em bevien a casa, però aquesta genètica l'hem perduda, i en bruna actualment no es troba genètica lletera enlloc. Llavors ens anem d'anar al brom suís. Però el brom suís ja no és la bruna que hi havia aquí a Catalunya. El brom suís ja és una vaca que és més seca, més ossos, porta, i és 100% lletera.
De fet, ja hem estat a la fonda, vam anar a veure en Joan aquí a Montferri, si recordo bé, i clar, és una altra història totalment diferent, no?
Sí, és una vaca molt bona per fer formatges, la veritat, perquè fa una llet de molta qualitat, però bueno... amb carn, diguéssim, és un 0 a l'esquerra, vale? Igual que la frisona, per dir alguna cosa. Llavors jo me'n vaig anar i em vaig enamorar d'una raça que es diu Valdostana, que és una raça italiana, que és de doble propòsit, que és carn i llet.
Ostres, tu, anem a les veure?
Sí, anem a veure.
Ai, les Valdostana. Pep, ara que anem a veure les vaques, escolta'm, aquí viuen els teus pares o hi viviu tots aquí? Com va?
No, viuen els meus pares. Jo quan em vaig casar vaig, bueno, visc a Berga, bueno, vaig a dormir a Berga només. I bueno, a mi m'agradaria quedar-me aquí sempre.
I perquè, bueno, clar, també la mainada aquí a l'escola, lluny, no?
Sí, bueno, aquí seria complicat per l'escola, però bueno, sí que n'hi ha, eh? Hi ha transport públic per portar-los. I bueno, un tros nosaltres particularment amb el cotxe. Però la meva dona va dir que aquí no, damunt, bueno, que no, en principi no, a viure-hi.
Home, el cap de setmana potser sí, no?
Sí, el cap de setmana sí, sí, sí.
Home, la veritat és que, clar, quan tu suposo que estàs acostumat a viure en aquest paratge i a tenir, diguem-ne, la teva feina aquí, però clar, la teva dona no es dedica al món del formatge.
No, no, ella era de Barcelona i me la vaig emportar cap aquí dalt.
La vas enganyar?
Sí, una mica. Sí, sí.
Escolta'm, i aquí tenim les vaques, res, ben bé al costat, no?
Sí, això és la quadra de les vaques, l'únic que sempre van a pasturar fora, però aquestes, com que són petites encara, que tenen 6 mesos, perquè les vaig comprar, vaig anar a Itàlia a buscar-les, petitones, i fins que no tinguin, bueno, ara surten per aquí a pasturar, però no les barrejo amb les altres perquè no hi tinc el toro i no vull que es cobreixin tan petites.
Clar, i què vols fer amb aquestes? Mira, quina bellesa. Jo quan et vaig veure a les xarxes socials que tenies aquestes, vaig dir, carai, tu, què farem amb aquestes?
Bueno, doncs mira, canviar les brunes per això, perquè ja que tinc la formatgeria, doncs aprofitar i fer algun formatge de vaca.
Aquestes, de fet, encara els deu quedar mig any per quedar cobertes i parir, no?
Bueno, volia esperar encara un any i mig, o sigui que les vedelles tinguessin 2 anys per quedar prenyades. Però bueno, no sé encara, però sí, la idea és aquesta.
Escolta'm, Déu-n'hi-do, quines vaques més eixurides que tens. Clar, en aquesta fonda, que a part de menjada, que de bona gastronomia, el que fem és anar a buscar l'origen del producte amb el personatge o la personatge, no? I els seus animals, els seus productes, veiem una gran idiosincràsia que hi ha, i també veiem una cosa, que és que el món, diguem-ne, per segons què, també s'ha fet molt petit, no? Això que em deies, no, vaig anar a Itàlia a buscar aquestes vaques.
Sí, mira, va ser una aventura. Primer les volia comprar grosses, però valien molts diners i, bueno, el més complicat és que el que valia més diners era el transport. I llavors, doncs, jo vaig agafar el meu cotxe amb el meu remolc, que me'n vaig anar a Itàlia i vaig portar 8 vedelles.
I el toro també el tenim per aquí o no?
No, el toro ja el tinc amb les altres vaques perquè el toro ja té, aviat farà l'any i ja el tinc separat perquè no es puguin cobrir aquestes.
Perquè Déu-n'hi-do, si no, ostres. Clar, veient aquest paisatge que tens aquí, havent passat, diguem-ne, aquí a l'estany, a l'embassament, veient el pedraforc aquí, jo també em plantejaria només estar aquí, eh? Clar, és complicat, no? Deu ser com un contracor, no? Ara, al vespre, agafar i anar cap a Berga. Bueno, clar, i tens la família, també.
Sí, sí, jo ja et dic, jo em quedaria aquí, però bueno, hi ha uns 25 minuts, més o menys, i bueno, es fa.
Escolta, i els petits a casa, què? Els agrada això, el món del formatge?
Bueno, de moment no gaire. Em venen a ajudar a vegades a liar-la, això sí, però agradar-li el món del formatge de moment no gaire, però pujar aquí dalt sí que els agrada, això sí.
Pep, normalment en aquesta fonda jo els hi faig 2 preguntes a la gent que fem aquests reportatges, i una és molt senzilla, i em sembla que hi ha la resposta fermament. Ets feliç?
I tant, sí, molt.
L'altra és una miqueta més complicada, i clar, ara estem al 2020, estem en un moment i en una situació molt i molt boja, però et demano que pensis una mica a llarg plaç. Mira, 2030, 10 anys, anem a buscar el diari, i a la portada del diari hi surt una notícia en la qual hi ha en Pep de Cuirols. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Bueno, pues que faig uns bons formatges i que són molt sostenibles, la veritat.
La sostenibilitat és un pas important, diguem-ne, per, ja no només, diguem-ne, pel vincle, diguem-ne, humà amb els animals, sinó la pròpia persona i aquest entorn que tenim. Vull dir, aquí s'entén molt bé, no, això?
Sí, jo crec que, a veure, jo... Ja et dic, la meva filosofia és aquesta, però jo crec que això és bàsic. És bàsic perquè tots hem de ser el màxim sostenibles. Però jo, per exemple, jo tinc les vaques, tinc les cabres, perquè a la finca tinc farratge per ells, ¿vale? I jo el que no faria és una granja de porcs, que tot el cereal haig de comprar a Amèrica, per dir alguna cosa, no? La soja ve d'Amèrica. Vull dir, i això no és sostenible. Llavors jo el que estic intentant és de fer tots els recursos que tinc a la pròpia finca. L'energia tèrmica per escalfar la llet va amb llenya, que és fet aquí, vull dir, és tot. Ara aquest any posaré plaques solars perquè tota l'energia elèctrica, tota no, perquè a la nit no podrà ser, però com més pugui ser, serà tot amb placa fotovoltaica.
Futur, sostenibilitat, bon producte, bona matèria prima i sobretot felicitat, no?
Sí, sí, i tant, tot això.
Gràcies, Pep.
De res, a vosaltres.
La Fonda de Catalunya Ràdio.
Càmpings de Tarragona, la millor opció per gaudir de tot el que aquesta ciutat et pot oferir. Patrimoni, gastronomia, platges de sorra fina i aigües poc profundes, boscos mediterranis i uns establiments a l'aire lliure que et faran viure unes vacances inoblidables. No esperis més i vine a visitar-nos. Tarragona, la teva història.
I fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat el pica-pica i el plat del dia en format de reportatge. Ja sabeu que sense pagesia no hi ha cuina. I de postres us hem preparat una cita de Michel Braz que diu així: complicar una recepta és la millor forma de disfressar la falta de talent d'un cuiner. Adéu-siau i moltes gràcies.
La vida és... que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. Esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Yes, I'm